Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme... Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Les 11 del matí, un minut, què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts a tots amb una nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos, com sabeu, l'edició 953. És la que arrenca ara mateix, que correspon a aquest dissabte 18 de maig de 2024. Des d'ara i fins la una, aquí parlem de gastronomia, enologia i turisme. Benvinguts en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Iniciem el recorregut de programa detallant els nostres propers destins, el primer del qual situem a Tarragona, en concret al popular barri del Serrallo, i passejarem amb la seva història, la seva tradició, que ens explicarà el Joan Pallarès des de les taules del restaurant més antic del Serrallo. Avui parlarem del restaurant L'Àncora. Seguirem fent camí, caminant i canviem de zona. Ho farem radicalment perquè anirem fins a Lleida, en concret fins la localitat de Pinós, per visitar un restaurant, atenció, amb més de 500 anys d'història, l'Hostal Pinós. Nova entrega i noves propostes de la secció de Plat a Plat amb els nostres assessors, l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. I tancarem la primera hora de programa amb els vins de l'Alt Empordà, amb el celler Vinyes dels Aspres i el seu responsable, el David Moles. A partir de les 12 obrirem el nostre recorregut parlant de pa, de les tendències, de les varietats del pa. En el mercat ho farem amb la Dolors Rius, la responsable dels forns Rius. Seguirem fent camí, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, visitant el restaurant El Rei del Bacalao. Ens visitaran els nostres estudis el seu responsable, el Rafael Fernández. Seguirem amb més temes. Avui també sabrem com elaboren la que, per cert, va ser proclamada la millor llonganissa de Catalunya. Aquest any premiada també amb el segell Girona Excel·lent. Ens en parlarà l'Albert Santeugini d'Embotits Oms. I tancarem el programa, el farem des de Torroella de Montgrí, visitant la cuina de la Fonda Mitjà amb les seves responsables. Bé, doncs aquestes són les temàtiques d'aquestes properes dues hores de ràdio. Us saluden ben cordialment el David Morral, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, som-hi, en uns instants. Saludem el Jordi Miralles, ens porta el temps per avui dissabte i demà diumenge i entrem en matèria.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar arrere. per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Cap de setmana de maig, cap de setmana en el qual tindrem inestabilitat, en tenim. I, de fet, ja aquest matí esperem algun ruixat de caràcter dispers que afecti sobretot comarques del Pirineu i del Prepirineu. A la resta de Catalunya, matí variable, però cada vegada més nuvolades. I de cara a la tarda, aquests ruixats poden afectar qualsevol comarca del país. Amb major preferència, aquesta tarda, Pirineu, Prepirineu i també comarques de l'interior i del prelitoral. Ruixats inconexos, localment amb una certa intensitat i que poden anar acompanyats també d'alguna tronada i també d'una mica de pedra o de calamarsa, però també amb grans clarianes. Les temperatures avui, sense canvis importants respecte als últims dies, temperatures normals per l'època, màximes entre els 20 i els 25 graus. Allà on faci més sol és on podran pujar una miqueta més aquestes temperatures i allà on plogui doncs seran temperatures una mica més fresques. De cara demà diumenge, doncs més o menys el mateix, matí variable i a partir ja de mig matí migdia crescuda de més núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu. Allà començarà a ploure a partir de mig matí migdia i de cara a la tarda els ruixats poden afectar sobretot comarques de l'interior i també del prelitoral. Puntualment aquests ruixats també poden arribar a la costa, però aquí són menys probables, però no els descartem pas. Aquesta situació d'inestabilitat ens acompanyarà com a mínim fins al proper dimarts.
Trotamundos.
A Ràdio Estel, Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, l'anchoa.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Després d'aquesta previsió meteorològica, després de saber el temps que esperem per avui dissabte i demà diumenge, arrenquem el nostre camí que ens portarà fins la una en punt de la tarda en aquestes sintonies. Benvinguts, si us acabeu d'incorporar. Arrenquem, tal i com us dèiem fa uns instants, en el nostre sumari a terres tarragonines, en concret a la ciutat de Tarragona, i encara més, si concretem encara més, en un lloc que jo diria que és un petit oasi que tenim a Tarragona, que és un encant de lloc, que és el barri del Serrallo. Allà respira un ambient verdaderament mariner, autèntic, d'aquesta tradició marinera que comporta la ciutat de Tarragona. Avui en parlarem i ho farem ni més ni menys amb el restaurant més antic que tenim en aquesta zona del Serrallo. És el restaurant L'Àncora, L'Àncora del Serrallo. En parlarem amb el seu responsable, el seu propietari, que és el Gerard Pardo, que ja ens està escoltant. Però abans, si us sembla, anem a fer una mica un recull d'aquesta, precisament, tradició marinera d'aquest barri del Serrallo. I ho fem amb el nostre company, col·laborador d'aquesta casa, historiador de Ràdio Estel, Joan Pallarés, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un Serrallo que tu no és que estimis, és que realment et torna una mica boig aquesta zona i sobretot la tradició, no?
Sí, mira, el Serrallo és... no sé què dir, que té un atractiu especial, una màgia. La tenen, de fet, en els barris aquests antics de pescadors, no? Però als altres llocs, les ciutats grans, potser, no sé si el turisme o el temps els ha fet perdre, no? És a dir, el Grau de València o de Castelló, la Barceloneta, a Barcelona, no és el mateix que el Serrallo. Té un toc diferent. El Serrallo té alguna cosa especial, no? Sense desmereixer els altres llocs. Va treure, en un principi, la gent, tots aquests barris han atret sempre a la gent amant de la bona cuina i de la cuina del peix, no? Però en el cas del Serrallo de Tarragona, que és un barri de modests pescadors, i gairebé jo diria que reclòs entre el port, la via del tren, mil barreres, gairebé és un lloc d'allò, l'últim lloc del món, oblidat, difícil d'anar-hi, difícil de... però bé, relativament cèntric encara, i és un lloc que fa molts anys atrau a la gent, i sobretot a la gent que vol, si vol trobar, un bon arròs, un bon marisc, o una d'aquestes cassoletes que sigui de fida, una sarsuela, un romesco, o un rap avall cremat. A més de l'aire de mar, l'ambient, el passeig del Serrallo, avui ha estat molt ben cuidat, és a dir, ha estat molt no té res a veure el Serrallo de fa uns anys, el Serrallo d'avui en dia, la facilitat també d'aparcament que té molt major, això facilita les coses. I a més, és un barri mariner sorgit, doncs, a meitat del segle XIX, quan aquella època de les guerres d'Àfrica, d'aquí, el nom aquest del Serrallo, un nom que té unes ressonàncies, doncs, àrabs, no? És a dir, del Magreb, doncs sí, té, doncs, perquè era un lloc d'aquells una mica remot, una antiga bateria d'aquelles que protegien el port de Tarragona, i que quan va començar a poblar el Serrallo, tal com els altres llocs d'aquest país va sortir el Gurugú, per exemple, per la muntanya que hi ha al Marroc del Gurugú, doncs van sortir diversos llocs que són coneguts com el Gurugú, en aquest cas doncs va ser conegut com el Serrallo, i bé, doncs sempre és de bon visitar. I sobretot el que té és que a l'acabar un bon dinar del Serrallo, doncs tens un bon ambient per estirar les cames i per veure aquelles barques, aquell aire mariner que don, en fi, l'entrada del port. Mm-hmm.
No és perquè ens estigui escoltant el responsable del restaurant Àncora del Serrallo, el Gerard Pardo, ara el saludarem, però tu ja has estat en aquest restaurant i realment doncs, és un restaurant molt tradicional, no?
Molt bé, i a més, un clàssic, jo crec que és dir del Serrallo, podria dir que és com una mica el palau del menjar.
Mm-hmm. Gerard Pardo, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia. Hosti, quin honor sentir això. Gràcies.
us acaben de qualificar d'una manera molt important, eh?
Molt bé.
Amb tota sinceritat ho diu el Joan, i t'ho puc garantir. Escolta, tot un privilegi i alhora també una responsabilitat, no? Ser el restaurant més antic d'aquesta zona del Serrallo, no?
Correcte. Portem ja 65 anys, més o menys, eh? Any amunt, any avall.
Sí.
Sí, batallant.
Que no són pocs... No són pocs anys i moltes batalles, que crec que les he guanyat totes, no, de moment?
Home, ho hem intentat, costa. Hem tingut, com tots els restauradors, d'avui baix, però ha estat. És una batalla diària, no? Cada dia és un dia nou.
Sí. Anem a parlar una mica, doncs, de la línia gastronòmica del restaurant, dels plats, d'aquesta tradició marinera que heu seguit al llarg de tots aquests anys. Sobretot, doncs, una mica amb aquest fil conductor, no? Amb l'ambient mariner, amb els pescadors. És una mica traslladar aquesta tradició en el plat, no?
Correcte. És la nostra intenció sempre. Nosaltres tenim una cuina marinera senzilla, clàssica, però molt natural. Treballem amb el producte d'aquí, i això és el que fa una miqueta l'encant més. Tota la visualització que tenim, que estàs vora mar, que evidentment les barques allà al davant, tal com he dit en Joan. Llavors, la sensació és disfrutar d'un bon àpat, que nosaltres ja fem tota la feina bona que podem, i el resto fa el Serrallo, que és un barri, vamos, no t'enamora, el següent.
Doncs efectivament aquesta tradició que alhora també és una responsabilitat. Si ens hem de parar una mica a pensar a plats, clar, en feu tants, Gerard, que no sé quin seria una mica els més representatius, no, de la, per emportar-nos a la verdadera essència d'aquest restaurant Àncora del Serrallo.
Nosaltres, des de fa molts anys, evidentment, treballem molt la cuina clàssica. Llavors, sí que fem moltes cassoletes que... també com ha comentat en Joan, que són les cassoles de peix, els romesquets, nosaltres som els addictes al romesco, que sempre és la gran batalla d'aquí, és el que bevi el romesco, sí que Brius i Serrallo, però són productes creats una miqueta a les barques dels pescadors. No sé si m'explico una miqueta d'on. A l'època d'abans que anaven a pescar, doncs bàsicament se cuinava a bordo i menjaven a bordo. Llavors, com que no hi havia neveres ni hi havia formats a les barques, doncs es feien salses amb productes secs, com alls, ametlles i coses d'aquestes. D'aquí va néixer una miqueta aquestes salsetes, els suquets i tot això. Nosaltres ho vam portar a taula.
Efectivament.
Amb la mateixa naturalitat.
Efectivament, d'això n'hem parlat, Joan Pallarès, en alguna ocasió n'hem parlat, doncs, d'aquesta senzillesa d'aquesta cuina dels pescadors, però que s'ha traslladat a fer uns plats fantàstics, no?
És la idea nostra. Llavors tenim uns bons peixos que els fem allà un momentet a la braseta. Treballem tan natural. Llavors nosaltres som molt coneguts pels nostres calamars de la Romana.
Sí.
Que fa 60 anys que els fem.
Uh-huh.
I la recepta famosa és fer-los naturals. No té cap misteri. La gent se pensa que fa... que què fem perquè surtin bons. Simplement és natural. Oli de temperatura, farineta, aigua, llevat i prou. Res més. I un bon producte.
Bueno, com ens deia l'altre dia un bon cuiner... sempre hi ha algun secret,
Sí, sempre, perquè no es pot dir.
Exacte.
Ara no se sent ningú.
No es pot ni s'ha de dir, No es pot ni s'ha de dir. Amics, avui estem arrencant el nostre camí en aquest barri del Serrallo, a Tarragona, al carrer Trafalgar 21. Aquí teniu aquesta ubicació del restaurant Àncora del Serrallo. Estem davant del restaurant amb més història d'aquest barri mariner, a Tarragona. En uns instants també facilitarem el seu telèfon de reserves, cosa que també és important, doncs, per fer aquesta reserva i tenir, doncs, assegurada la taula. Una taula en la que podem menjar d'allò més bé, introduint-nos una mica en aquesta aventura gastronòmica de cuina marinera. No sé si ens recomanaries més un suquet, un romesco, una mariscada, uns arrossos...
Romesquet. A més, els cuinem, nosaltres no cuinem amb gas. Cuinem amb carbó de llenya i carbó de mineral. Llavors, intentem fer-ho tot el més natural possible, exceptuant els arrossets, que són molt bons, que els hem de fer amb focs, això és evident.
Sí.
Però tot el producte del peix intentem que sigui fet al moment directe i natural. Això és un dels nostres èxits, que intentem, doncs, que és difícil trobar peix cada vegada més, però, bueno, estem aquí a la batalla.
Això anava a preguntar, no?, com s'estan produint i com es comporten les captures per aquesta zona de Tarragona.
Està complicat amb les verdes perquè els pescadors estan patint molt i tot això ja manen els de molt amunt, que nosaltres ja no estem dintre les nostres barcades, però compliquen la vida, compliquen la pesquera. Cada vegada els hi posen més parets. Suposo que biològicament ha de ser així, però hi ha famílies senceres que pateixen, perquè costa trobar peix.
Sense dubte.
Parlem de qualitats bones.
A sobre aquestes dificultats, amb una feina tan dura com és la de pescador, dificultats, no? Estem a l'equador d'aquest mes de maig. Gerard, tu tens, una solvent experiència. Si ens haguessis de recomanar algun peix que ara està en el seu millor moment, cap a on aniries?
Ara mateix és època bona de gamba blanca, però ara estem en verde.
Caram!
Del que parlàvem abans.
Sí.
Ara és una època bona... el moll, el rap, el peix blau sí que està en actiu, sí. El que passa que també tenen problemes de captura, però bueno, en fi, no entrem en aquí que no és el meu món, però sí un bot a apoio als pescadors del Serrallo i de totes les costes, perquè cada vegada els compliquen més.
Sí.
Però peixos bons, sèpies, final d'any, principi de març, si no recordo, paro cim l'enqueta pel damunt, Llavors hi ha bons llusos, bueno, hi ha un ventall de peixos aquí que val la pena. Aurades, llobarrets...
Sí, sí. I ens han dit que feu unes mariscades extraordinàries,
Sí, la closca sí, amb gamba de Tarragona.
Sí,
exacte. Sí, fem unes mariscadetes xules i fem unes barques adequades, personalitzades, perquè m'entenguis. Tu vols menjar doncs, 6 gregants, 4 gambotes, una llangosteta, tot això, doncs ho fem allà i ja està. I mirem les barques. I si no hi ha la mariscada a la casa, que fa molts anys que la fem, que és la clàssica. Sí, sí.
Hi ha un telèfon d'informació, un telèfon de reserves, anoteu-lo i feu la reserva en aquest restaurant, de veritat que gaudireu, podeu fer doncs, aquest vol, aquesta coneixença d'aquest doncs, barri del Serrallo. El telèfon és el 617 49 46 54, 617 49 46 54, el telèfon de reserves, i la plana web ancoradelserrallo.es, ancoradelserrallo.es, aquesta és la plana web en la que, doncs, lògicament, podeu visitar i saber més sobre la trajectòria, la història, els plats, en definitiva, la realitat d'aquest restaurant que avui hem volgut visitar doncs, amb els micròfons de Ràdio Estel. No? Em fa l'efecte, parlant amb tu, Gerard, que, i amb aquesta passió que parles de la cuina, de la tradició, que tens el restaurant que t'agradaria visitar com a client, eh?
Sí. Sí, intento tenir-ho personalitzat. Jo, del pare de jove, sempre em va ensenyar que quan te sentes en un restaurant t'has de sentir acollit. Que a casa meva, a veure, passa molta gent i a vegades no pots aconseguir el 100% del que demanes. Però és la sensació de que et sentis còmode i puguis menjar bé. Per això ho transmets a les taules.
Sí.
Una cosa és devoció, l'altra és treballar per cobrar. Són dues coses diferents. I nosaltres a casa intentem doncs, transmetre-ho al públic. No sempre ho encertem, perquè malauradament, bueno, no, afortunadament tenim molta gent i és un pèl complex que tothom estigui a la perfecció, que és el que m'agradaria, per això és molt difícil.
Sí, sí.
Però estem aquí.
I tant que sí. Doncs estan aquí des de ja fa molts i molts anys i encara doncs, esperem doncs, que us quedin una llarga vida de restauració en aquest barri tan tradicional de Tarragona. El Serrallo, amics, avui des d'aquest barri arrenquem el nostre camí que ens portarà fins a una en punt de la tarda. El primer protagonista ha estat el Gerard Pardo, propietari d'aquest restaurant, l'Àncora del Serrallo, en el que li agraïm doncs, que ens hagi acompanyat i que ens hagi obert el nostre recorregut. Gerard, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Igualment, i gràcies a vosaltres.
Gràcies. Perfecte. Recordem aquest telèfon, al 617 49 46 54, l'adreça, carrer Trafalgar 21, del barri del Serrallo, Tarragona, no té pèrdua. Nosaltres seguim, Joan Pallarès, t'acomiado, però no fins més o menys a la darrera part del programa, que parlarem també de Torroella de Montgrí.
Doncs vinga, aquí en quedo, escoltant-vos.
Gràcies. Fem una petita pausa i tot seguit estem amb més referències.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos. Seu a taula amb nosaltres.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Vinga, doncs seguim endavant, seguim amb més propostes, veus que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, programa doncs, que començàvem fa uns minuts en aquest barri del Serrallo, a Tarragona. Canviem de zona, canviem d'indret, anem cap al Solsonès, avui per visitar segurament una... No sé si estem parlant d'una de les referències gastronòmiques més antigues de Catalunya. Estic convençut que sí, si no és la més antiga, eh? Us parlem de l'hostal de Pinós, eh? Una referència que segurament molts de vosaltres heu tingut l'ocasió d'assaborir la seva cuina, el seu entorn, el seu ambient, en definitiva, i el tracte immillorable, eh? Una cuina molt interessant que avui volem posar sobre la taula d'aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, analitzar-la amb la Mònica Segués, és la seva responsable i és la persona doncs, que ens donarà més dades sobre tota aquesta història, aquesta evolució de la cuina i actualment exactament què es cou en els fogons de l'hostal de Pinós. Que ja us avanço que són coses molt diverses i molt bones, eh? Mònica Segués, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, gràcies per atendre'ns, eh? Un plaer saludar-te. Jo deia, doncs, que segurament és un... No sé si sou dels més antics, jo crec que sí, de Catalunya, no?, de referència gastronòmica, no?
Sí, sí, som un dels... Quasi podríem assegurar que som els més antics de Catalunya. Mai tancats, eh? Sí, 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 sí.
1524, repeteixo, 1524, tenim referències de que va obrir en el cor de Catalunya, precisament, a Pinós, a fi, aquesta aventura, no?
Sí, l'interessant és que està documentat. Es va obrir el 26 de setembre i està documentat als arxius del Bisbat i hi ha documentació, ja dic, de 1500, 1600, 1700, 1800, fins a l'actualitat. Uh-huh. I és això, he anat passant de llogaters en llogaters, de propietaris en propietaris, però mai he tancat. Sí que en principi es va obrir com a hostal, lògicament només 500 de paraula restaurant no existia,
sí.
I actualment només és restaurant. Per això no podem dir que és el restaurant més antic ni l'hostal més antic, perquè actual no hi ha habitacions, però sí que és l'establiment que va començar donant menjars el 1524 i actualment encara donem menjars. Sí, sí, sí. I no s'ha tancat mai.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Una llarguíssima història. I imagino també, depenent de qui estava al front de l'hostal de Pinós, amb una proposta o altra, però em fa l'efecte que sempre la brasa ha estat un element molt present, no?, una mica la cultura de l'hostal de Pinós.
Seguríssim, seguríssim. Aquí el que és xai a la brasa, botifarres, si tiréssim anys més enrere, menjar de casa, amanides... tot el que tu poguessis trobar a l'or, segur, no ha variat massa. Si sí, aquests últims anys, el 1900, lògicament ha variat perquè han tingut influències de fora, amb pastes i amb coses, però si t'anessis al 1600, 1700, tindries una cuina molt de molta carn i molta verdura, moltes espècies i molta fruita, el que hi havia a la zona en aquell moment.
Uh-huh. Efectivament, no? És una mica el concepte, no? La filosofia que vosaltres també heu volgut mantenir, una mica mirar al voltant vostre i dir aquí què tenim, ens nutrim d'aquests productes el més proper possible en el vostre restaurant.
Sí, s'ha de mirar una miqueta això, no? Ho he mirat sempre, sembla que ara, aquests últims anys, el quilòmetre zero s'ha posat més de moda. Però jo penso que les zones rurals o les zones que estem més allunyats sempre s'ha mirat això, perquè és el que tens al voltant. Vull dir, per tenir producte no pots anar massa lluny, perquè els desplaçaments són el que val. I tenir producte a la vora perquè has d'anar lluny.
Efectivament. Es va obrir en aquell moment, en el 26 de setembre de 1524, per, segons tenim entès, per finançar el que és el santuari, no?, el santuari de Pinós.
Sí, això hi ha una història de que es va aparèixer la Mare de Déu de Pinós, hi havia una capelleta molt petita aquí al santuari,
sí.
I els hospitalers, per poder fer una església més gran, necessitaven diners, i se'ls va córrer que fer un hostal. Des d'aquí al costat de l'hostal hi havia el temple, hi havia on hi havia els hospitalers, i és el que van deixar clar, que feien un hostal i que tothom havia de pagar. Per què? Perquè amb els diners de l'hostal financiaven, poder fer l'església i poder fer altres coses, però la idea és aquesta. Uh-huh. I ho fan, eh? Pensa que la primera fase de l'hostal és el 1500 i la segona, quan s'acaba tota la fase del restaurant, i l'hostal és el 1677, la segona fase, i l'església s'acaba el 1642, vull dir que hi ha dues fases. Fan una fase l'hostal, fan l'església i després acaba l'hostal. Vull dir que té aquestes fases.
És un restaurant d'un doncs, àmbit molt rural, en el que, per cert, crida l'atenció, sobretot, Mònica, ara mateix que vosaltres porteu la gestió de l'hostal de Pinós, que teniu una quantitat de menús molt, molt diversa, no? En fi, menús amb preus tancats i amb una multitud de plats tremendos, no?
Sí, i els menús també està pensat per quan hi ha menús en grup, perquè sí que tenim una capacitat per unes 90 persones, però quan tens grups, així tens més varietat, i si hi ha menús per grups és més fàcil a l'hora d'atendre la gent que no fer plat per plat. I sí que tenim una varietat de menú, perquè penso que hi ha molta varietat de gustos, molta varietat de gent, molta varietat... És com introduir el peix a la carta, o introduir productes més vegetarians. Ho has d'anar fent perquè és l'oferta que et demanen. Llavors ho has d'anar fent.
Uh-huh. Una mica la línia gastronòmica ja ens l'has esmentat, però deixem que ressaltem algun dels plats, perquè segurament dins d'aquesta multitud de plats que teniu a l'hostal de Pinós, doncs segurament hi ha algun que, bueno, una mica doncs, al llarg de la història doncs, no s'ha volgut canviar, no s'ha pogut canviar, potser, per als clients que no volen que marxi. En aquest sentit, quin destacaries?
Te'n destacaria dos. Nosaltres, des que vam obrir, hem fet sempre les patates emmascarades. I és un plat que el vam tornar a fer fa 22 anys, quan vam agafar el restaurant, perquè era un plat molt típic de la zona, perquè era botifarra negra, patata i cansalada, era un plat que s'havia fet molt a la zona, i el vam recuperar. Aquest el tenim sempre, aquest. I l'escudella també, una sopa també, la tenim sempre, estiu, hivern, sempre tenim l'escudella i les emmascarades, sempre. Perquè són plats típics d'aquí. De segon, de part de la brasa, de fer-te un xai a la brasa, una botifarra, un peu de porc guisat, clar, és plat molt típic.
Déu-n'hi-do, eh? Doncs avui estem analitzant en aquests micròfons de ràdio Estel la proposta d'aquesta referència gastronòmica hostal de Pinós, precisament en aquesta localitat de Pinós, a la plaça del Santuari sense número. És important també, Mònica, deixem que digui, reservar, no? Sempre és interessant reservar la taula, per tot i que teniu una capacitat doncs, d'una certa importància, però sempre és interessant reservar la taula, no?
Sí, sempre, sempre reservar per diferents motius, perquè si tenim unes trobades familiars o tenim alguna coseta així, clar, no és un lloc a prop, és un lloc lluny. Si tu et desplaces i has de fer 40 minuts o 50 de cotxe i arribes aquí i està ple, saps? Tampoc tenim un restaurant a tocar de la porta. Clar, llavors ja hauries d'anar a agafar el cotxe i desplaçar-te 7, 8, 3 quilòmetres, 10, per anar a un altre lloc a dinar. Clar, a la zona on som, tampoc és que hi hagi molts llocs per anar a dinar. Llavors, clar, si fas un desplaçament llarg, millor tindre-ho reserva, sempre, sempre.
Doncs aquí teniu el telèfon de reserves, el 973 47 30 62. 973 47 30 62. Si voleu visitar la seva plana web, restaurantdepinós.com. Restaurantdepinós.com, en aquesta localitat lleidatana, en aquesta zona del Solsonès, que al voltant d'aquest restaurant hi han tantes i tantes visites que fer, trepitjar territori, excursions. Imagino que vosaltres també recomaneu algun punt neuràlgic, no, Mònica?
Home, hi ha molta cosa. Al Solsonès hi ha molta cosa. La gent no s'ho coneix i pensa que, clar, només aquí Pinós mateix, tens el Centre Geogràfic de Catalunya, tens el Santuari per visitar, a propet i tens el Santuari del Miracle, tens la Torre Vallferosa, tens Solsona, el Castellvell, la Cripta d'Olius, a la Torre d'Ardèvol. És que hi ha tanta cosa per visitar i és tan desconegut que val la pena visitar. I més a més és fàcil, perquè vull dir, et pots ficar a Solsona Experience i des d'allà tens totes les visites guiades que et convinguin.
I tant que sí. Avui estem doncs, analitzant aquesta línia d'aquest restaurant amb la Mònica Segués i estava pensant, realment doncs, és una també responsabilitat, no? L'hostal de Pinós ha anat passant de mans en mans. No sé, vosaltres quants anys fa que gestioneu el restaurant?
Des del 2002.
Des del 2002. Sí. No està gens malament.
Sempre que quan es jubila una persona, que marxa o pel que sigui, sempre hi ha algú que altre que està disposat a agafar-ho, vull dir que també és gent d'aquí del poble, mm-hmm. perquè és un lloc que té un cert encant, és molt bonic.
I tant. Home, i el que anava a dir, no? Encant i la responsabilitat, no?, d'estar darrere, doncs, d'aquesta referència que té tants i tants anys d'història i que, home, el client que ve a casa vostra ve amb unes expectatives que no se'l pot defraudar, no, Mònica?
Correcte. Bueno, això tens tota la raó. Però sí que deies això d'una responsabilitat, i és veritat que penso que estan molt de sort estar en el moment. Vull dir que també hem de valorar això, que estem en el moment d'estar en un establiment de 500 anys d'història. Vull dir que, clar, això és històric, de poder estar aquí nosaltres i la gent que poden venir. Vull dir, pugueu gaudir d'això, sí. que fa 400 anys passaven gent, fa 500, saps? I pensar el tipus de gent que ha passat, les guerres que hi ha hagut, tots els esdeveniments de Catalunya que hi ha hagut. Vull dir que això és espectacular. Només pensar això és espectacular.
Si les parets parlessin...
Ui!
Quantes històries explicarien, eh? Quantes històries.
Seria molt interessant, eh? Potser descobriríem un munt de coses. T'imagines coses del 1600, del 1700...
I tant.
Que no estan escrites.
I tant que sí.
Un munt d'anècdotes que hi deuen haver-hi.
Escolta, hi ha alguna recepta d'aquestes històriques s'ha anat conservant al llarg de tots aquests anys? Pregunto, perquè teniu documentació, no?, que acredita, doncs, la història del recorregut. No sé si potser també amb aquesta documentació hi ha hagut alguna recepta que encara manteniu.
No, perquè les documentacions que hi ha és més de comptacions de contractes, de què es pagava per poder estar a l'hostal, qui ho portava... Saps? Hi ha més contractes d'arrendament. Per això s'ha conservat. Perquè està el bisbat es conserva tot. Si una persona marxava, si entrava, tots els tractes que hi havia, s'ha conservat això. De receptes no se'n parlen d'aquí a l'hostal. Es parla més de que si hi havia un contracte, que si dret a aigua, dret a aquestes cosetes. Però de receptes no, Receptes hauries de mirar més aviat coses d'aquí a l'entorn, de l'hostal no, que no se'n parla enlloc.
Bueno, en qualsevol cas, doncs, les receptes que hi ha en l'actualitat en aquest hostal de Pinós segur que no us deixaran indiferents. De veritat, val la pena conèixer no només la cuina, sinó també la història, aquestes parets, aquests 500 anys d'història. No tots els dies podem dir he dinat o he sopat en un restaurant que té 500 anys d'història. Doncs aquí teniu aquesta prova. La tenim a Catalunya, la tenim al Solsonès, la tenim a Pinós. Repetim aquest telèfon d'informació, reserves al 973-47-30-62, la plana web restaurantdepinós.com. I el nostre agraïment a la Mònica Segués, que hagi estat amb nosaltres, que hagi passat una estona amb nosaltres aquest matí de dissabte. Bon cap de setmana, Mònica, gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins una altra. Fem una petita pausa i tot seguit estem amb la secció de Plat a Plat. Avui també anant a la darrera part del programa a parlar de vins de territori de l'Albera. Anirem fins l'Alt Empordà per visitar un celler que té uns vins realment molt i molt interessants. No marxeu, ara tornem.
Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito, porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces. El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai. Tots els dissabtes, de plat a plat, amb Ingueru Rodríguez.
Bueno, pues seguimos adelante, de plato a plato, sección de eminentemente de cocina, de buenos platos, que nos traen, como siempre, nuestros asesores. José María París, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Aingeru Rodríguez, ¿qué tal?
Pues estupendamente.
¿Qué hacéis que no estáis en la playa?
Ay,
bueno, ha hecho una semana así un poquito tontorrona, no, pero bueno, ahora parece que es
la
esa.
La playa, tengo bastante playa.
Yo sí que he hecho.
Sí.
Puedo decir que...
Se te ve un poco de color, ¿eh?
Sí,
es de los hay que viven bien.
Está navegando, tío.
Ah,
un
bueno.
Kayak, ¿eh?
Yo salgo a remar, sí.
A remar. Que hay que remar cada día, ¿eh? En todos los sentidos, ¿eh?
Bueno, sí, se puede.
Me ahogo más fuera del lago, pues.
Bueno,
¿eh?
Desde un restaurante hay que remar, y cada día, y fuerte y duro, pero si se hace con recetas tan interesantes como esta, la cosa va mejor, ¿no?
Bueno, sí, hoy vamos a hacer unas filloas de magro de cerdo de la Casa Montaraz, con rellenas. Vamos a hacer rellenas. Muy fácil, porque hay que también decir que hay que diferenciar las crepes de la filloa, principalmente porque las crepes se hacen con mantequilla y con agua o con leche,
sí.
Y nosotros las hacemos con caldo de carne y manteca de cerdo, que es diferente, con la grasita.
Y ese es un toque muy importante.
Muy importante,
sí,
tremendo,
sí, sí.
¿No? Bueno, invento muy celta, ¿no? Viene de ahí, de Galicia, esta historia, y la hemos aprovechado porque, vamos, están estupendísimas. Pues bueno, los ingredientes para la picada de magro de cerdo, vamos a decir que lo vamos a picar cuchillo, como si fuera un street tartar, ¿no? Y luego, 500 gramos de magro de cerdo, de la Casa Montaraz, 100 gramos de pimiento verde, 100 gramos de pimiento rojo, 100 gramos de cebolla picadita, perejil muy picado, orégano, tomillo, romero, eso al gusto de cada uno, porque hay medidas, así que le gusta un poquito más de toque y otros menos. Una cucharadita sopera de carne de ñora, ya sabemos todos lo que es la ñora,
sí.
Y 100 gramos de caldo de verduras y un vaso de vino blanco, fácil. Entonces vamos a rehogar bien todos estos ingredientes. Luego, cuando está la verdura pochadita, vamos a agregar la carne, le vamos a pegar una pequeña cocción, lo vamos a dejar reducir con ese vinito blanco y tal, para que no nos quede muy caldoso el relleno. Es más, si esperamos que quede muy caldoso, hay que sacarle ese caldo de alguna manera. Lo colamos un poquito, dejamos solo los ingredientes. Y luego las filloas, pues facilísimas. 200 gramos de harina de trigo de todo uso, 200 gramos de caldo de carne, 250 de leche, 5 huevos medianos o grandes, bueno, una pizca de sal, 3 gramos, y luego un trocito de tocino de cerdo ibérico para la consistencia y...
Para dar alegría.
Para darle alegría que hay que darle ahí en esa sartén, que la vamos a untar con una brocha o con la misma bola de tocino, y ahí vamos a echar un cacito solo de esta crema que vamos a preparar, y bueno, lo vamos a dejar dorar por las dos caras y las vamos a ir apartando. Las vamos a ir apartando una a una las que queramos hacer. Hay que contar que tenemos como 700 gramos de ingredientes, más o menos, aproximadamente 800. Entonces, luego a partir de ahí vamos a rellenar esa filloa, la vamos a cerrar bien por todos los lados, ¿eh? Como al estilo de una crepe, pero achatando las esquinas, y le vamos a pegar al final un golpecito de horno, ¡pum!, 180 grados, 3 o 4 minutitos, para que se compacte todo muy bien y esté todo ahí calentito. Y nada, platamos, sencillo, sencillo. Y vamos a emplatar y podemos acompañarlo, pues, bueno, esto va muy bien. Bueno, podemos hacer una compotita de manzana si queremos ponerlo como guarnición allí para acompañar, pero que vamos, que la filloa en sí ya es suficiente, ¿eh? No hace falta gran cosa.
Una vez más, los ibéricos de Montaraz, José María, aquí primerísima calidad de producto, ¿no?
Sí, y aparte con este tocino que hay que decir, hay que destacar, no hay que tenerle miedo al tocino, más tratando de un producto que te va a dar unos matices muy naturales. O sea, en la grasa es donde vemos también siempre esos aromas, que podemos llegar a esos sabores, pero sobre todo los aromas naturales que nos ofrece este tipo de tocino cuando procede de esa... Y es muy importante perderle el miedo.
Sí, porque además no hay que abusar, pero como todas las cosas.
Sí.
Si comes un kilo de pescado azul, pues te hará daño. Si comes lo justo y lo necesario, es saludable.
Es saludable.
Además, en este caso, tocino de cerdo ibérico, de esa, además, es que eso es un espectáculo. Y además que lo vamos a usar... Lo importante aquí en esta filloa es el caldo que vamos a hacer previo.
Nos
y luego el unte este que vamos a hacer...
La untuosidad este.
Esa untuosidad, sí, que le vamos a dar para hacer la filloa, para que no se nos enganche a la sartén, pero sobre todo le va a dar sus matices. Entonces la cantidad es mínima. Y acá, una vez que la sacas y luego la rellenas y le das ese golpecito de horno, yo recomiendo pintarla un poquito por encima y darle el golpito, ¡pum!, de horno, 180 grados, 3 minutos, ya está.
Nos da sabor. sabor y aroma.
Sabor y aroma, sí, uh-huh. Sí.
Bueno, pues todo, con todos estos ingredientes y con el cerdo ibérico de Montaraz, mal no puede quedar.
No.
De ninguna de las maneras. Así que es una de las recetas que hoy protagoniza esta sección de Plato a Plato, receta que podéis saborear también en el restaurante Amonar en Echea de Botarell. José María, Engueru, gracias, hasta la semana que viene. No os vayáis
gracias.
A la playa, que no entre yo,
¿eh?
No
nos dejan entrar, ya estamos venís muy aquí. Blancos.
Yo no me chivo, me voy ahora.
Bueno, cuídate.
El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler.
Estem en el darrer tema d'aquesta primera hora de programa. Anem cap a les terres de l'Alt Empordà. Sabeu que aquesta zona l'hem visitat aquestes darreres setmanes a nivell gastronòmic. És una zona realment molt interessant. Hem descobert productes molt arrelats al territori i precisament aquest arrelament en el territori és el que avui ens interessa si traslladem aquesta informació a l'àmbit enològic, purament enològic. Hi ha un celler que ens sembla especialment representatiu d'aquesta zona. Està situat a la localitat de Cantallops, a l'Alt Empordà. És el celler Vinyes dels Aspres. Avui el volem fer protagonista i sobretot amb la extensa gamma de vins, perquè fan molta classe de vins, en volem escollir tres especialment representatius i que una mica configurin aquest arrelament al territori del que parlem. Avui, en qualsevol cas, els analitzem i ho fem amb qui millor podem fer-ho, que és el responsable del celler, que és el David Moles. En el que saludem aquest matí dissabte, David, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un plaer saludar-te, gràcies per atendre'ns i parlar-nos, doncs, precisament d'aquest arrelament al territori, que segurament és un dels objectius a nivell general, a nivell global, del vostre celler, no?
Sí, a veure, nosaltres fem vi a Cantallops, a casa dels avis. Els Aspres de l'Empordà, que és una mica la part més septentrional de l'Empordà, no? I som el celler, de fet, que som més al nord de Catalunya.
Uh-huh. Efectivament, doncs, i aquesta zona que té unes varietats autòctones molt particulars, un clima molt particular, no podem oblidar, doncs, aquesta tramuntana que us apreta, doncs també segurament té alguna influència, no?, una mica en el tema de les vinyes.
Sí, efectivament. Nosaltres, a veure, segurament la tramuntana, juntament amb la aridesa, la pedregositat, l'aspre del terreny, d'aquí ve el nom de Vinyes dels Aspres, és el caràcter que ens fa més singular, no? Vull dir, un clima més aviat extrem lligat a una tramuntana forta i seca, que d'una banda ens evita malalties, a vegades si és massa violenta també ens perjudica, però en general fa que el conreu pugui ser molt més ecològic, oi? I la pedregositat, que també dona això. Fa que les plantes, doncs, una vegada arrelades, doncs bueno, segurament produeixin poc, però diguéssim allò, poca producció, però però una producció de molta qualitat. Eh? Uh-huh. Llavors, nosaltres, una altra de les característiques lligades a la tradició històrica, nosaltres treballem les mateixes vinyes que els avantpassats, és que treballem les mateixes varietats, que són les més adaptades justament en aquest clima i en aquest terreny, que són sobretot les garnatxes, que aquí en diem lladoners.
Sí, efectivament aquesta és una de les varietats autòctones d'aquesta zona. Una zona, per cert, ara entrarem a analitzar aquests tres vins que ens has escollit de la gamma dels vostres productes, però deixem que et pregunti abans doncs, aquestes pluges, aquestes darreres pluges no? que hem tingut a Catalunya i especialment en aquesta zona crec que també us ha refrescat bastant, no?
Sí, sí, sí. A veure, portem més pluja acumulada aquest any que amb tot l'any passat.
Sí, sí.
Que, a veure, estem contents per això, però, de fet, el que hem fet és tornar a la normalitat, diguéssim. És a dir, el normal seria que passés el que ha passat, oi? Que passa com que feia 2 anys que era excepcional, doncs estem especialment contents i ara les plantes, sembla, les plantes i els boscos i tot, sembla que respira, per no dir que ressuscita tot plegat, no? Per tant, bé, estem contents. De moment estem contents.
I ha començat la brotació amb força?
Sí, sí, sí. La brotació ha començat. De fet, estem a punt de començar la floració, que és un moment delicat. De fet, a veure, els pagesos tenim una mica la mala premsa de que sempre ens queixem, però és clar, és que no ens falten motius, no? Sovint, perquè, esclar, qualsevol inclemència meteorològica una mica extrema ens pot perjudicar d'una forma molt determinant i per tot un any. Vull dir, ens pot perjudicar una collita que és una vegada a l'any, oi? Vull dir, juguem tot, diguéssim, a una sola carta. I el moment aquest de la floració, doncs és un moment també delicat, ara que no l'accés d'aigua no ens porti també algunes malures, que com el mildiu, no?, que és sí, un altre sí, inconvenient, no? Vull dir que tot, si hi ha sequera, perquè hi ha sequera, però si hi ha massa aigua, també a vegades pot ser un perjudici.
La gent que us dediqueu a això, amb un ull al cel i l'altre a la terra, sempre, eh?
Exactament, sí, sí.
És així. Salà l'Empordà, en aquesta zona. Avui visitem, doncs, una zona en la que, per cert, aquesta cultura, aquesta tradició en el sector del vi remonta a temps dels romans. Per tant, hi ha una llarguíssima tradició. Ens has escollit 3 vins que són, segons el teu criteri, David, representatius de la manera de treballar que teniu, no? És l'Oriol Negre, el Contrapàs Blanc i el Salou.
Mm-hmm.
Per quin comencem? Exacte.
Mira, podem començar per l'Oriol Negre i, bueno, explicaré una mica per què els he escollit, perquè nosaltres fem 14 de vins diferents, que és una gamma àmplia, però realment la suma de les produccions és petita, som un celler petitet, oi? Però justament he escollit l'Oriol Negre perquè dintre la poca producció que fem és el vi que en fem més ampolles, i és un vi negre, m'agrada dir que és un negre divertit. És un vi negre jove, és un vi negre per un consum més informal, més desenfadat, més un vi... Jo dic que és el vi oficial de calçotades i costellades, oi? A costellades ara ja potser hi ha gent que no en diu costellades, en diu barbacoes, però abans sí. En dèiem costellades, no?
Exacte.
I bé, perquè és un vi, això, lleuger, afruitat, fàcil, agradable i fet de garnatxa i carinyana, que són les varietats tradicionals. Eh?
Mm-hmm. Aquest, si parlem d'aquest negre, si anem cap als blancs, aquest contrapàs blanc també us representa molt, no?
Sí, el contrapàs blanc, aquest l'he escollit justament per ser el més minoritari dels que fem, el que en fem menys ampolles, però que té un nom que pot cridar l'atenció, contrapàs, vull dir, és el nom d'una dansa tradicional, una dansa que segurament és una dansa que l'origen de la sardana segurament està en el contrapàs, que és una mena de ball en línia, diguéssim. I és perquè bueno, aquest vídeo és un homenatge al compositor Eduard Toldrà, que va ser un eminent, diguéssim, compositor i músic que es va casar amb una nostra avantpassada, amb una filla de la casa, diguéssim, de la casa on fem els vins ara mateix, no? I una mica, bueno, vol ser un homenatge, doncs, en aquest personatge històric que fa anys que va desaparèixer. I, a més, és un vi també homenatge al passat, perquè és un vi que en diem de mínima intervenció. És un vi de lladoner blanc, de garnatxa blanca, exclusivament, però que no té cap mena ni de filtratge, ni de clarificació, ni d'edició de cap producte, ni llevats, ni sulfits. Per tant, és un vi una mica fet com el feien abans, allò fet i deixat estar, però amb un resultat extraordinari. De fet, l'any passat va guanyar, va tenir un reconeixement al millor, el binari d'or, el millor brisat de Catalunya.
Uh-huh. És un vi extraordinari, tal com dius tu. A més, amb una, evidentment, l'important amb un vi és el que hi ha dins, no? El producte en si, però la imatge, aquest envoltori, també és molt interessant, i la imatge és sobta, no? És una imatge amb dues espardenyes.
Exacte, una imatge amb dues espardenyes, això perquè vol ser això, l'homenatge una mica...
Exacte, sí.
Això, d'una banda al passat, a la tradició i a l'origen de la sardana, oi? I bé, una cosa important que m'he descuidat de dir, a part de ser un vi de mínima intervenció, és un vi, això, brisat, que vol dir... És un vi blanc fet amb ànima de negre, diguéssim. És un vi blanc, tal com ho feien també antigament, doncs macerat amb les pells del raïm, de forma que té un color... grogós, ara, vull dir, les generacions més modernes en diuen els orange wine, no? Els vins taronges, i és un vi que vol, bueno, té una certa personalitat, és un vi que es desvia dels estàndards, que pròpiament no és ni blanc ni rosat, és un vi que té un color així ataronjat i que és tot original, segurament també per un consum més, una mica més sofisticat, més gastronòmic, més especial, no és tan transversal com l'Oriol que comentava abans, oi? Però bé, és un vi original i especial.
D'aquest blanc contraplaç, passem amb un altre negre, que és el Salou. Per cert, un vi premiat, també.
Sí, de fet, mira, premiat aquesta setmana. Justament, mira, aprofito per comentar, avui dissabte, doncs dissabte i diumenge es fa la fira Arrels del Vi, sí, a Sant Martí d'Empúries, que és la fira... Una fira molt interessant on es poden tastar els vins d'una trentena de cellers de l'Empordà, i es fa aquí al costat de les ruïnes, on va començar la cultura moderna de la viticultura al sud d'Europa, doncs a les ruïnes d'Empúries. Doncs allà doncs es poden degustar tots aquests vins, i cada any es dona un reconeixement doncs als millors vins de l'Empordà, i aquest any hem tingut la sort de tenir el premi al millor vi negre de l'Empordà, amb aquest vi de parcel·la, que en diem, que és un vi que es diu el Salou, que és el nom de la parcel·la. És un vi que tot el raïm ve d'aquesta pròpia vinya, que és una vinya de garnatxa negra, i que és un vi que té un procés d'envelliment. Té un procés d'envelliment amb un bucois, amb unes botes grosses de roure, i que passa un any a la bota i després està un parell d'anys a l'ampolla. Vull dir, el vi premià concretament és de l'anyada 2019.
Mm-hmm. Doncs tres productes, dins de l'àmplia gamma de productes que té aquest celler. Si voleu conèixer doncs la realitat, us podeu connectar en aquesta seva plana web, vinyesdelsaspres.cat, vinyesdelsaspres.cat. Avui, de la mà del seu responsable, el David Moles, hem volgut escollir doncs aquests tres productes que ens semblaven molt representatius, precisament d'aquesta terra, d'aquesta zona, en la que darrerament, aquestes darreres edicions de programa, estem visitant, no? Amb una riquesa cultural, gastronòmica, enològica, vins molt interessants i també olis molt interessants. Deixa'm que digui també, David, que el vostre celler es pot visitar. De fet, l'enoturisme és un factor també de molt pes dins de Vinyes dels Aspres, perquè també us agrada molt, no?, que vingui la gent a veure la vostra feina quotidiana.
Sí, exacte. A nosaltres allò ens agrada no només fer vi i fer una mica d'oli, que també fem, sinó ensenyar com ho fem i ensenyar d'on surt, diguéssim, ensenyar el paisatge, el terreny, doncs el celler antic, veure com ho fem i poder compartir doncs una... que la gent visqui una experiència, diguéssim, gastronòmica, no gastronòmica, perquè també fem algun tast amb maridat, amb formatges del territori, etc. I llavors, convidats, doncs, diguéssim, tots, he descrit tres vins, però ja dic que en fem
molts
alguns
altres,
més,
i tant. Sí,
que
sí.
Tothom està convidat a venir a tastar-los com vulgui.
Doncs si voleu més informació sobre aquest enoturisme que també ens proposa el David Moles, ja sabeu, heu de connectar en aquesta plana web, vinyesdelsaspres.cat. Avui hem volgut analitzar aquests tres vins, Oriol Negre, el Contrapàs Blanc i aquest darrer, el Salou. Amb el nostre agraïment, David, ha estat un plaer de veritat parlar de vins de nou amb tu. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Trotamundos,
amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
De sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Chevil,
legare, alleluia, we are where Christ is born, alleluia.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al bell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs seguim endavant fins a una en punt de la tarda amb més temàtiques en aquest recorregut gastronòmic que encetàvem com tots els dissabtes a partir de les 11 i que us acompanyarà fins a aquest punt horari que tancarem les nostres xerrades amb professionals, tots ells vinculats amb aquest sector gastronòmic. Un sector gastronòmic, per cert, que realment no para, ni aquí ni a casa nostra, ni a nivell internacional. De fet, la passada setmana us recordareu que vam parlar d'un fet noticiable, la baguette més llarga. Va batre el rècord Guinness, Estem parlant de més de 100 metres de baguette, de pa, d'aquesta barra de pa, la baguette. Òbviament es va fer a França, al país veí, lògicament, doncs, d'on és originari aquest tipus de pa. Aquesta notícia ens ha portat una mica a parlar de cap a on va aquesta tendència del pa. Quines són les modes, les tendències, els tamanys, els colors, els sabors. Mireu si tenim coses que parlar del pa. Ja sabeu que sempre que parlem de pa ens doncs truquem a la porta, dipositem la nostra confiança a l'empresa Pa Rius de Vilafranca. Dolors Rius, com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
Benvinguda, gràcies a tu per atendre'ns, per passar una estona amb nosaltres. Què et sembla? Una baguette tan llarga no l'heu fet, vosaltres encara?
No. Nosaltres no.
Tot arribarà, Dolors?
Els francesos en saben molt, de promocionar els seus productes, i està molt bé això que fan, perquè promocionen els productes, promocionen el pa. Nosaltres potser hauríem de fer el mateix aquí, fer un pa rodó de pagès que ocupés la plaça Catalunya, potser hauríem de fer una cosa d'aquestes i també estaria molt bé per fer-ne promoció.
Escolta, et compro la idea, un pa de pagès que ocupés la plaça Catalunya, Algú prendrà nota, Algú prendrà nota. Home, realment doncs s'han de tenir preparacions. Però home, una mica aquesta notícia ens porta a parlar una mica del sector del pa, que és molt canviant i que em fa l'efecte també, vosaltres, en fi, a tots els forns Rius que teniu a Vilafranca del Penedès, vosaltres sou una mica un termòmetre, no?, de com varia, com canvia, quines són les tendències d'aquest sector del pa, que, repeteixo, és molt dinàmic, no?
Sí, és el que he dit, som un sector que ens reconvertim, contínuament, normalment sols, sense masses ajudes, aquí, sí, tot sigui dit, però que ens anem adaptant sempre a la demanda. A més, nosaltres estem cada dia amb el client i els que som forners, que tenim la botiga i l'obrador i tenim la demanda del forner, doncs a modificar ràpidament segons doncs la demanda. Però sí que és veritat que amb el temps hem passat doncs de vendre amb una sola família 5 o 6 barres de mig, perquè doncs hi havia famílies extenses, que es feien molts entrepans, a passar a vendre doncs més peces més petites, i no tan sols això, sinó doncs els pans de moltes varietats de farines i llavors, de diferents textures. Ara tornem a fer pans amb unes crostes molt gruixudes. Vam estar molt de temps que fèiem molt semblant a la baguette, ens va de quart com les barres de mig, etcètera, etcètera. També doncs tenim una IGP pròpia del pa de pagès català, que també doncs ens serveix doncs per fer molta promoció. Però sí que és veritat això, que anem canviant, ens anem adaptant a la demanda, a les modes, també moltes vegades, també a part de moda, però anem fent. Segons ens demanen, nosaltres anem fent.
Uh-huh. Amb això del pa, jo no sé si està tot inventat o encara hi ha... O el pa ho admet tot. Passa una mica... L'altre dia em feia una similitud un restaurador, no? Diu, amb això del pa i és com les pizzas o les truites, no?, que admeten tots els productes. No sé si hi estàs d'acord.
Bastant. O sigui, es poden fer pans... O sigui, El pa en si és massa mare, farina, aigua i sal, una bona fermentació i sobretot un repòs ben llarg, de 24-36 hores, a més si es pot ser, i una bona cocció, saber coure bé. Això és pa i és un molt bon pa. A partir d'aquí es pot jugar amb moltes farines i amb moltes llavors. Per exemple, a casa fem un pa que té molt d'èxit, que està fet amb olives calamata, aquestes olives gregues, sí, tomàquet sec i una mica d'orenga o romaní. I és un pa, clar, molt aromàtic i és molt bo. També fem el d'olives normals en romaní, que és molt bo. Després, ara, actualment, doncs, es torna a treballar amb farines que s'havien deixat de fer servir perquè són blats que tenen poc rendiment, però doncs, que s'han recuperat perquè es creu doncs, que tenen un tema del gluten, que doncs, és... Bueno, això jo tinc els meus dubtes, però bé, que és més digerible... Doncs tornem a treballar amb això, però el pa en si és farina, massa mare, aigua i sal, i després doncs, sí que s'hi poden posar moltes coses i també podem, si no, si és blanc, podem fer entrepans de mils de coses. Però sí que és veritat, també fem de taronja i xocolata, de sègol, d'espelta, de cervesa. Tenim una botiga a Vallirana que el pa de cervesa agrada moltíssim. No sé, sí que és, potser sí que és veritat que admet molta varietat de component al pa.
Mm-hmm. I el client que demana aquests pans diferents té un perfil molt particular o diu, mira, provem aquest pa d'avui?
Són panarres. El que en el vi es diu el wine lover.
Sí.
En català tenim el panarra. Són gent que els agrada el pa i que és pel gust de menjar pans diferents i per variar, doncs els van comprant. Per exemple, no són pans de grans tirades de cada dia, aquests que són les especialitats que nosaltres diem, no són de grans tirades. O sigui, si en una botiga tens 100 rodons, no tindràs 100 pans d'olives, almenys en el nostre cas. Però sí que cada vegada doncs, hi ha més gent que ho demana, sobretot són pans que es venen bastant els caps de setmana. Però tots tenen el seu públic. Per exemple, el dimarts em sembla que fem el pa de nous i té molt de públic el pa de nous. Agrada molt, perquè la gent el fa per esmorzar o pels berenars. És un pa que avui no has de fer res més perquè aporta el pa i les nous. El pa de taronja i xocolata també és un pa que no has de fer res més. Agafes una llesca i ja hi tens taronja i tens xocolata. És a dir, que sí que té el seu públic, no és un gran públic com poden tenir les barres rústiques, però cada vegada doncs, hi ha més gent, i això en els panaves, doncs, els equivalents als wine lovers,
mm-hmm, sí, sí.
Els agrada variar.
Estem parlant amb la Dolors Rius, és la responsable de tots aquests forns, tant a Vallirana, deies doncs, que teniu una botiga, com a Vilafranca del Penedès, uh-huh, que teniu diverses botigues, crec que són 6 forns, no?, que teniu a Vilafranca.
Sí, més o menys. Sí, sí.
Més o menys. Per tant, doncs, el termòmetre, que deia, doncs, hi ha moltíssima gent doncs, que els té com a una referència, com uns apassionats de fer pa. Tota aquesta informació que ens has donat, que és tan interessant, jo no sé si es pot extrapolar també en el sector de la restauració, no? Els restauradors, avui en dia, uh-huh, de Catalunya... Per cert, vosaltres també doneu servei en els restauradors que volen pa diferent, sí, especial, no? És una de les vostres vertents, no?
Sí, sí, és un altre dels sectors que truquem, una altra línia del nostre negoci. I aquest sector també ha modificat molt a la demanda de pa, perquè anys enrere eren panets individuals que acompanyaven, molts anys enrere eren llesques de pa normal, després van venir els individuals, els panets individuals de ració, després els panets individuals de diferents gustos, l'integral, el blanc, el que tingués alguna cosa més, els de nous, per exemple, i ara està molt de moda, i en venem molt, els barrots que diem, que són com unes barres amples potser de 20 centímetres i una mica curtes, que en deuen fer 30 o 35, més o menys, i de pa blanc doncs, de llarga fermentació o d'aquest de multicereals o de farina molta amb oli de pedra, que dona un pa amb una acidesa important. I llavors el que fan molt bé els restaurants, quan els serveixen, és que fan una llesca ampla quan el tallen. Que això també en el paladar organolèpticament ajuda a trobar el gust del pa, més que si fas una llesqueta primeta, com a vegades fan les màquines que tenim a les botigues, que ens tallen bastant prim. Doncs ara als restaurants està molt de moda tenir aquests barrots, i nosaltres ens en venem bastants a la restauració. Normalment són restaurants que cuiden bastant el menú i que també es fixen, doncs, amb el pa, que pots anar a un restaurant que tenen un menú extraordinari, una carta extraordinària, i doncs et posen un pa que està mal cuit o que no és el que l'expectativa que et genera aquella carta, i doncs diu molt poc a favor del restaurant. És igual que si el cafè al final del menú doncs no és bo. Jo crec que doncs el pa i el cafè i aquestes coses que acompanyen una bona carta també han de ser de qualitat i han de ser bons. Ara hi ha molta restauració doncs, que ho cuida especialment.
Efectivament. Hi ha un telèfon d'informació, si voleu anotar, el 938920428. És el telèfon de contacte del Forn Rius, que lògicament també podeu aplicar i podeu consultar, visitar la seva plana web, fornrius.com, fornrius.com. Aquí doncs trobareu doncs tota la informació que fa referència a tot el que fan, que no és poc, moltíssim, però amb el pa com a protagonistes. Com ells diuen, històries amb gust a pa. Pa de moments, pa de passió, pa del passat, del present. És un producte doncs, que el portem molt arrelat a la nostra cultura gastronòmica, no, Dolors? Jo crec que no s'entén la cuina catalana sense un bon pa al costat, no?
Exacte. Ara pensava, fem algun producte que fa quasi 100 anys que el fem, o sigui, independentment dels pans rodons de pagès, però fem les monges, els barrets i els tombats, que això potser fa més de 100 anys que encara el fem cada dia, aquest producte. És una varietat del pa rodó, no? Però hi ha la monja, que cap a Tarragona es diu el pa de Valls,
sí.
El barret i el tombat. I el barret és un pa de 3 crostons, que jo diria que hi ha un quadro del Dalí que en surt un. Uh-huh. Però, dic, però aquests tenen, aquestes varietats, ja dic, tenen més de 100 anys d'antiguitat i encara es van fent dia a dia al costat doncs, de totes aquestes innovacions que anem fent.
Doncs pa de tradició, pa de passat i de present, tal i com deia la Dolors Rius, a la que li agraïm molt sincerament que aquest matí de dissabte hagi passat una estona amb nosaltres parlant d'aquest producte, que tant records ens porta, quan un olor a pa acabat de fer, això trasllada una mica a quan érem petits. Sempre algú té algun record lligat en aquest olor a pa. És molt interessant. Dolors, un petó molt fort i gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, ja ho saps.
Cuida't molt. Fins una altra. Adéu, bon dia.
Gràcies, adéu. Tots he llançat per el
camí. Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, l'anchoa.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos, seu a taula amb nosaltres.
Vinga, doncs estem en aquesta segona hora de programa. Esteu a Trotamundos, si ja sabeu, en aquesta edició, tots els dissabtes que us acompanyem fins a 1:00 de la tarda. Multitud de protagonistes, tots ells vinculats i relacionats directament amb aquest sector gastronòmic, enològic, que ens agrada i ens apassiona, i anem descobrint setmana a setmana doncs indrets molt interessants. Ho estem fent des de les 11 del matí, ho farem fins a 1:00 de la tarda. I el nostre següent protagonista el situem a la ciutat de Barcelona. Una plaça, la ciutat de Barcelona, no ens enganyem, en la que hi ha tanta i tanta competència gastronòmica. Hi ha tants i tants restaurants que realment es fan molt bé les coses, eh? Però situats en l'especialització de cada un dels restaurants, segur que ens agrada parlar de restaurants especialitzats en una sèrie d'una línia de productes, avui analitzem la carta d'un restaurant certament molt interessant. Si sou amants del bacallà, no perdeu aquesta sintonia, perquè ara mateix us parlem del restaurant El Rei del Bacalao a la ciutat de Barcelona, perquè ens acompanya aquí el seu responsable, que és el Rafael Fernández. Rafael, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Benvingut i gràcies per la visita. Enhorabona i felicitats. M'han parlat molt i molt bé del vostre restaurant, eh? T'ho he de dir sincerament.
Pues moltes gràcies, molt agraït. Sempre ens agrada sentir això, que parlin bé de nosaltres i sobretot que la gent surti contenta, que és el que més ens preocupa.
Sobretot amb allò que deia jo, no? Que Barcelona és una plaça en la que hi ha tanta i tanta competència de restauració, que s'està fent molt bé les coses, que s'han de fer coses potser més diferents, no?
Sí, sí, sí. A veure, Barcelona és una ciutat gran i sempre s'ha fet molt bona gastronomia. I al segle XXI que estem, al 2024, pues s'està treballant molt bé. Ja van tenir la pandèmia, que ens va afectar a tots, i sobretot i entre ells, pues molts restaurants van patir, bueno, efectes importants, i jo crec que els que estem aquí pues hem sobreviscut si la van passar, i si no estàs aquí, si estem aquí és perquè alguna cosa crec que fem bé.
El Rei del Bacalao, que obre fa 6 anys, aproximadament, mateix, sí. Més o menys, amb aquesta proposta d'un restaurant especialitzat en bacallà. Òbviament teniu altres productes, però el bacallà segurament és una mica doncs la bandera, no?, del vostre restaurant.
Sí, tot just. O sigui, és el fil conductor, lògicament. A més, el posem el nom del nostre restaurant. Llavors podríem dir que és el buc insígnia dels nostres plats.
Un plat que, i ho dic perquè hi ha molta gent que diu, home, bacallà normalment es menja, doncs ara, passat aquesta època que hem passat, no?, Setmana Santa, en aquesta època, Quaresma, però és que el bacallà se'n pot menjar durant tot l'any.
Sí, correcte. A més, o sigui, el bacallà, tot just la fama que té i la tradició que té a casa nostra, també ve donada perquè és un peix que es conserva molt bé. O sigui, sí, té... Sí. Tot just, a més, el peix que treballem nosaltres, el bacallà, no és bacallà fresc, sinó és bacallà sec i salat, i després és de salar, llavors tens la fortuna que permet una gran conservació i es pot menjar tot l'any amb altíssima qualitat durant... Tot l'any, o sigui, no hi ha problema.
Fan més de 16 plats, no de tots podrem parlar, perquè lògicament no tenim temps de fer-ho, però sí que potser parlarem d'alguns dels més representatius, però abans d'entrar en els plats i de com els feu, deixem que et pregunti l'origen d'aquest bacallà.
El bacallà és un peix d'aigües fredes. Llavors, lògicament, aunque nosaltres diem que és un bacallà portuguès, perquè el portem de Portugal, en realitat és un bacallà pescat a aigües de Noruega. Aigües fredes, podria ser d'Islàndia, que també hi ha molt costum aquí a casa nostra. Nosaltres, per uns matisos de gust que ara no venen al cas, doncs ens vam preferir per bacallà noruec, que no és ni millor ni pitjor que els altres, sinó doncs, simplement doncs, el que ens agrada a nosaltres més. El bacallà el porten a Portugal, allà fem la curació i el tractament, i després doncs, nosaltres... ens demanen que ens el portin i l'acabem de salar nosaltres i cuinant.
Amb el bacallà em fa l'efecte que passa una cosa molt semblant amb el que passa com per exemple amb els cargols, no? A qui li agraden els cargols va allà on faci falta per menjar uns bons cargols, o a qui li agrada la carn de caça va allà on faci falta per menjar un bon plat de caça, no? Però amb el bacallà passa una mica el mateix, no?
Sí, com bé dius. I justament entre... O sigui, primer la gran criba que acostuma a haver entre la gent que va als restaurants és o carn o peix, no? Uh-huh. Però dintre dels que els agrada el peix, pues està el tema aquest que dius del bacallà, que és un peix molt, molt, molt específic, i hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que són autèntics fanàtics i malalts del peix, però el bacallà diu, mira, pues el bacallà no em diu res. Uh-huh. Però, bueno, o sigui, nosaltres també... Bueno, el que ens agrada el bacallà una miqueta és l'excusa, al final. O sigui, ens agrada el bacallà, som fanàtics del bacallà, però al final el que ens agrada és el bon menjar, i inclús encara més. O sigui, també trobem que igual que el bacallà és una excusa, el bon menjar és una excusa. És a dir, que la gent vingui a casa nostra i que es senti com a casa i que s'ho passi bé i que nosaltres fem la nostra feina i que gràcies a això pues, la gent gaudeixi i disfruti.
I viure una experiència gastronòmica, que és una mica, en definitiva, del que es tracta. Esteu en el carrer Sicília, 394, carrer Sicília, 394 de Barcelona. En uns instants també facilitarem el telèfon de reserves per si voleu reservar la vostra taula. En aquest restaurant, avui l'estem fent protagonista en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya, el Rei del Bacalao. El Rei del Bacalao és el restaurant que avui analitzant amb el seu responsable, amb el Rafael Fernández, i anem a parlar d'alguna d'aquestes especialitats. 16 plats de bacallà, més o menys. Quin seria el més representatiu, no?, o algun dels més representatius?
A veure, com bé dius, són 16 receptes que hi ha de tots els pals, excepte postres, doncs tenim entrants, tenim amanides, tenim tapes... els més representatius doncs, són una miqueta els segons plats, que gairebé tots són de l'estil tradicional portuguès, ja que portem el bacallà de Portugal amb una que està curat a l'estil tradicional de la cura tradicional portuguesa, que és una miqueta diferent que el bacallà salat que estem acostumats aquí. Pues, aprofitem que és un bacallà portuguès, també les receptes són portugueses en general. Quins són els més coneguts? Pues el bacallà més coneguts, el més famós pot ser, és el bacallà Brás, que es diu, o Dourado, que és un remenat de bacallà esqueixat amb seva confita de patata palla, molt conegut a Portugal, o sigui, allà on vagis a Portugal, pues, te'l faran, cadascú a la seva manera, perquè aquí, o sigui, igual que aquí fem una miqueta amb els arrossos o amb altres plats, pues allà pues tenen cada maestrillo tiene su lebrillo, no? També famosos pues tenim el bacallà no forno, que és un bacallà típic peix al forn, amb patata panadera i ceba confitada. També tenim el bacallà lagarero, que no és que sigui una recepta molt elaborada, sinó que és un bacallà a la brasa, però també és molt famós a Portugal, que ja els agrada molt als portuguesos, pues fer-ho a la brasa, i és una miqueta, a mi m'agrada dir, que és una miqueta el bacallà en la seva màxima expressió, que és només posar-lo a la graella i que suelte tot su jugo i gaudir-lo sense embuts.
Mm-hmm. Un peix extraordinari, si està ben cuinat, doncs és una delícia, no?, menjar el bon bacallà. No sé si teniu algun perfil, el que dèiem, no?, abans, els clients doncs, que li agrada el bon bacallà, no sé si hi ha algun perfil, si al llarg d'aquests 6 anys heu una mica dibuixat el perfil del bon menjador de bacallà.
Ah, tenim, lògicament tenim molta gent portuguesa que malauradament aquí l'oferta de bacallà a l'estil portuguès no n'hi ha gaire. Llavors, pues, de mica en mica pues, ens han anat coneixent i tenim molta gent portuguesa, brasilera, no ens deixem els brasilers, que també han tingut aquesta cultura del bacallà.
Sí.
Uh-huh. I, lògicament, sí que és veritat que molta gent, generalment, més gran, perquè, bueno, són molta gent que ens diu, escolta, és que això m'ha... recorda els meus temps de petit, de quan jo, o quan jo hi era al poble, o això, d'evocació de molts records, i també perquè no, hi ha molta gent viatgera que ha estat a Portugal, que ha tingut molt bones experiències i molt bon record, i ve i diu, ostres, pues mira, és com fer un petit viatge a aquell racó que vaig conèixer en aquell viatge, i els fa molta il·lusió. Una miqueta així a grans trets, pues seria...
El perfil,
Sí.
El perfil del bon menjador de bacallà. Eh? Aquí teniu el telèfon d'informació, el telèfon de reserves, si el voleu anotar, el 93 476 35 51. Repetim, 93 476 35 51. elreidelbacalao.com, aquesta és la seva plana web, elreidelbacalao.com, i l'adreça, repetim, carrer Sicília 394 de la ciutat de Barcelona. És, crec que és el barri de Gràcia, no? Ja pertany al barri de Gràcia, no?
Sí, 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 tot just allà comença.
Exacte.
Estem a tocar al davant del parc de la Sedeta. Mm-hmm.
Rafael, un plaer. Moltíssimes gràcies. Enhorabona i felicitats. I 6 anys de vida, com a mínim, jo què sé, 600 més.
Esperem, esperem. Tot el que sigui viure...
Això segur, I visca el bacallà.
Això mateix.
Gràcies per venir. Bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
Nosaltres fem una petita pausa. Tot seguit estem amb més protagonistes. Avui encara resten dos temàtiques que situarem a Girona. Avui parlarem de la millor llangonissa de Catalunya. I anirem fins a Torroella de Montgrí.
Bon dia, sóc Carles Gats. Estic encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner. És una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els dematins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos. Cada matí,
quan em desperto... Estem en aquesta segona hora de programa. Encara resten diferents protagonistes. Per cert, l'últim dels quals el situarem també a Girona, en concret a la localitat de Torroella de Montgrí. Avui farem turisme, coneixerem aquesta localitat de Torroella de Montgrí i no us perdeu perquè avui seurem a les taules d'una de les referències gastronòmiques més conegudes d'aquesta zona, d'aquesta localitat de Torroella de Montgrí. A més, un restaurant quasi centenari, 1932 arrenca la història de la Fonda Mitjà. Avui en parlarem amb les seves responsables, la quarta generació que ens plasmaran la realitat, la història, l'evolució i la realitat de la cuina d'aquests moments, d'aquest restaurant a la província de Girona. I no marxem de Girona perquè seguim endavant i ho fem amb la coneixença d'aquests productes artesanals avui. Els bons embotits. Extraordinaris embotits els que avui situem en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya, de la mà de l'Albert Santaugini. És el responsable de l'empresa Carns i Embotits OMS, de la localitat de Sant Hilari Sacalm, també a Girona. Seguint una mica doncs, aquesta línia informativa en la que parlem de formatges artesanals i embotits artesanals, avui us volem parlar d'una llonganissa que realment és digna no només d'un programa de ràdio, sinó de moltes altres coses. Albert Santaugini, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Un plaer saludar-te. Gràcies. per passar una estona amb nosaltres, atendre'ns i parlar-nos, escolta, d'aquest producte que realment ha fet molt, molt, molt de soroll en el sector gastronòmic gironí, no?
Sí, molt contents. Nosaltres ja sabíem que des de, bueno, que des de fa moltíssims anys que elaborem una llangonissa excepcional. I bueno, una de les coses que m'ha tocat a mi com a responsable ara de la tercera generació, doncs, és posar en valor aquesta qualitat, i realment doncs ho hem aconseguit doncs amb una sèrie de distintius doncs que reafirmen doncs la gran qualitat d'aquest producte.
Ara parlarem d'aquest producte, del procés d'elaboració, del procés d'assecat, que és molt interessant, però abans, si et sembla, Albert, explica'ns una mica la història de la vostra família, de l'empresa Embotits Som, perquè deies tu que representes la tercera generació.
Sí, el negoci el van començar els meus avis materns ja fa més de 60 anys, i després a la segona generació ja van ser els meus pares, i bueno, en cada generació el que sí que s'ha intentat doncs donar-li un impuls, aprofitant doncs el relleu generacional, doncs sempre s'aprofita aquest relleu doncs per donar un impuls i novetats, i bueno, i és el que m'ha tocat a mi doncs en aquesta tercera, doncs ja que una mica doncs la clientela ja l'anàvem tenint doncs, i sempre l'hem anat augmentant, doncs una mica doncs és buscar més la qualitat que no pas la quantitat, no? I això doncs és un dels objectius que ens hem marcat, i jo al capdavant, i realment doncs ho estem aconseguint, i hem aconseguit doncs que és un producte totalment doncs artesanal, doncs com que tampoc podem créixer gaire perquè són processos bastant manuals, doncs el que hem intentat doncs és donar-li un valor, doncs, i això ho hem aconseguit doncs amb aquests reconeixements.
Mm-hmm. Uns reconeixements que posarem doncs evidentment també en aquesta xerrada, en parlarem, reconeixements doncs d'aquesta feina ben feta, i anem a parlar precisament d'aquesta feina ben feta, ja no només de la llangonissa, que ara ens centrarem en aquest producte, però a grans trets, no?, els embotits Oms, quin seria el vostre segell, la vostra manera de treballar, i segons el teu criteri, una mica l'argument d'èxit que teniu?
Bueno, doncs, més que res, la qualitat per davant de tot. És a dir, nosaltres sabem que si volem elaborar embotits de molt bona qualitat i que la gent els reconegui, doncs, el primer que vam tenir molt clar, i això és el que em van ensenyar els meus pares, i bueno, i els meus avis els van ensenyar als meus pares també, doncs és una mica, doncs, doncs treballar en productes de primeríssima qualitat, i també una cosa que també és bastant sacrificat doncs és elaborar, fer poca quantitat d'elaboració i fer-la molt sovint. Una mica el secret de no treballar ni en conservants ni colorants doncs és fer petites produccions i fer-les molt sovint. Realment, això dit en paraules sembla molt fàcil, però un cop ho plasmes a la feina doncs és molt sacrificat. Vol dir que nosaltres setmanalment estem elaborant i fem elaboracions molt petites, i sí que és una de les prioritats que ens hem marcat és que tot el procés el controlem nosaltres. És a dir, el que no volem és automatitzar les coses i perdre el control del procés. Això és, també és molt important i és bàsic per poder elaborar un producte de primeríssima qualitat. Després, aquí entren diferents factors, doncs, com pot ser doncs, l'experiència de tants anys elaborant una cosa, doncs sempre la vas millorant, però bàsicament és el que l'èxit és la qualitat i una mica doncs el control de tot el procés.
Mm-hmm. Un procés doncs que té la seva complexitat. Preparant aquesta conversa amb l'Albert Santa Eugènia, em deia i m'explicava doncs el procés, no? El procés d'elaboració, em deies doncs és un procés senzill, el de sempre. Home, algun secret hi ha d'haver, no, Albert?
Sí, sempre hi ha algun secret.
No et demano que me'l diguis, perquè si, encara que t'ho demani, no me'l diràs. Però sempre
no,
hi ha d'haver
bueno,
un secret.
Ho puc generalitzar, diguéssim. No? Jo puc dir, doncs, per exemple, que és molt important, doncs, treure tot l'excés de líquid, d'aigua, que pugui tenir la matèria prima. Això és molt important i es pot fer de moltes maneres. I aquí poder no entraria en detall, perquè també poder és una mica doncs, el secret. Doncs és molt important, això, repeteixo, treure tot el líquid de lo que és del producte, tot l'excés d'aigua. I després també aquí hem aconseguit un poder, la cosa més important és el secatge, que això s'aconsegueix doncs amb un secatge amb una temperatura molt baixa, la qual cosa doncs vol dir que és molt lent, i això fa que vagi el procés, al ser tan lent, doncs es vagi florint i vagi agafant totes doncs les aromes que hi ha dintre aquest secadero, i això també és molt important. Això també creiem que és difícil, perquè tenim un immobilitzat molt important, és a dir, parlant clar, el que la gent no pot tenir és moltíssima quantitat de llangonisses, perquè realment són molts diners que tens allà acumulats, i el que necessites és vendre. Doncs en el nostre cas no, en el nostre cas això no és important, sinó el que volem és que sigui molt lent, i aquesta lentitud en el procés de curació doncs fa que agafi aquests aromes i que sigui doncs un producte doncs el que realment doncs tenim.
Un procés de secatge que es fa en una sala específicament, que es controla temperatura, que es controla humitat, em deies doncs que més o menys dura al voltant de 2 mesos, i que també és molt important la distància entre llonganissa i llangonissa, no? Que no poden estar molt juntes, perquè si no aquest procés de secatge no és el que vosaltres en fi, voleu aconseguir.
Sí, és un dels altres, també és molt, molt important, doncs l'objectiu del secadero doncs és que sigui un secatge uniforme, i això s'aconsegueix doncs havent-hi una distància doncs prudencial entre una llangonissa i una altra. Així aconseguim que la circulació de l'aire circuli uniformement per tot el secadero i totes les llangonisses puguin rebre aquest aire i no quedin protegides per una altra llangonissa, diguéssim. És a dir, cada llangonissa té que estar penjada com, diguéssim, sola, i que rebi aire per tots cantons, perquè el secatge sigui per totes les parets de la llangonissa igual. I això també juga en contra nostra a l'hora de poder emplenar molt el secadero. I clar, doncs aquí també és el que intentem explicar molts dels nostres clients, és que hi ha èpoques puntuals, com poden ser festivitat de Nadal o festes importants en el municipi, doncs que realment doncs ens quedem sense llangonisses. I és, no és per un tema de purament d'elaboració, que no vulguem elaborar més, sinó que realment és un tema de capacitat del secader, doncs que realment no ens aniquem més, perquè tenen que haver-hi aquesta distància, i òbviament el que no podem fer és una inversió per un secader molt més gran, perquè, repeteixo, i això sí que no ens cansarem mai de dir-ho, que el seu procés tan manual i tan artesanal necessita el seu temps, i nosaltres sabem que el dia té 24 hores i que ja en destirem moltes a fer elaborar aquests embotits, i no podem elaborar més. Vull dir que no és un tema de treballar o no treballar.
Amics, avui estem parlant d'embotits artesanals, i ni més ni menys que estem parlant d'una llangonissa que, per exemple, en l'any 2021 va ser la millor llangonissa de Catalunya. Ara, en aquest any 2023-2024, se li ha otorgat el segell Girona Excel·lent, per tant, reconeixements importantíssims que no fan més que ressaltar de feina, el reconeixement a la feina ben feta. Estan a Sant Hilari Sacalm, a Girona, al carrer Joan Serres, número 3. Aquí teniu la botiga. En qualsevol cas, si algú us truca i us diu, escolta, jo estic a l'altra punta de Catalunya, però vull provar aquesta meravella, també els envieu o no?
Sí. Realment, amb la globalització hem aconseguit que el transport sigui molt ràpid i molt eficaç, i si algú està interessat, doncs no hi ha problema. I com que és un element que és curat, per exemple, en aquest cas la llangonissa, que és un embotit doncs que està curat, doncs amb un transport doncs que no cal que sigui refrigerat, sinó el que fem és les envasem al buit i les podem, i realment el que fem és ja les enviem a moltes destinacions de Catalunya que ens fan comandes i les enviem envasades al buit, i realment doncs tothom pot degustar aquesta llangonissa.
Hi ha un telèfon d'informació, si us hi voleu adreçar, el 972-86-82-92. Repetim, 972-86-82-92. carnsembotitsoms.cat, carnsembotitsoms.cat, I aquí doncs trobareu la informació en aquesta plana web de no només la llonganissa, perquè evidentment fan, tenen carns, tenen altres embotits molt, molt apreciats, però fonamentalment avui ens volíem centrar en aquest producte, tal i com dèiem, doncs amb aquest segell Girona Excel·lent 2023-2024. El reconeixement en aquest producte, el reconeixement en qualsevol cas a la feina artesanal a Catalunya, i la nostra voluntat, sobretot doncs, de donar a conèixer aquestes meravelles que tenim, que aquí a Catalunya es menja molt bé i s'ha de recolzar aquesta feina artesanal de tots aquests professionals. Albert Santeugini, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer, una abraçada ben forta. I a seguir, eh? L'any que ve aneu per més prèmits o no?
Bueno, intentarem, sempre intentem...
Esteu imparables.
Marcar els objectius, perquè això és una mica, doncs, també fa... És l'al·licient de llevar-te i de l'energia que ens dona, doncs, aconseguir nous objectius i nous reconeixements.
Sí, senyor.
Sens dubte intentarem nous reptes.
Segur que sí. Albert, repeteixo, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Fem una petita pausa, no marxem de Girona, anem cap a Torroella de Montgrí, precisament, doncs, a parlar, l'Albert ens deia, aquesta història que ve d'aquesta tercera generació, aquesta família, els seus avis materns que van a començar aquesta aventura. Doncs nosaltres seguirem amb uns altres protagonistes, amb uns instants també, la Font de Mitjà, quarta generació en aquest cas, 1932, arrenca la història d'aquesta fonda en la que també es menja molt i molt bé. Torroella de Montgrí s'espera, pausa i anem cap allà.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam.
Quan no puguis més, recorda, tot acabarà algun dia. Un dia arribarem.
Estem ara a l'equador d'aquest mes de maig, dissabte 18 de maig. Seguim endavant, ja afrontant la recta final, els darrers minuts d'aquest espai de ràdio. Tal com us dèiem al inici, quan arrencàvem, quan calentàvem motors en el nostre abans de temes, us dèiem doncs, que avui tancaríem el programa, i així ho fem, a Terres Gironines, a Torroella de Montgrí, en aquesta localitat que realment és una meravella, al voltant de la qual doncs, hi han tantes i tantes coses per fer. Una d'elles és menjar bé. Avui nosaltres us tancarem aquest capítol gastronòmic amb una fonda, la Fonda Mitjà, realment que no menjareu bé, menjareu del cel, molt bé, molt bé, i us hi podeu doncs, fer una estada, perquè estem parlant també d'una fonda que té 17 habitacions. En uns instants parlarem amb la Raquel Viladomat Mitjà i la Eva Viladomat Mitjà, dos germanes doncs, que porten la gestió en aquest moment d'aquesta fonda històrica a Torroella de Montgrí. Però localitat que avui volem conèixer una miqueta més, de la mà, com sempre, del nostre company, que tornem a saludar aquest matí dissabte. Joan Pallarès, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir d'aquesta zona de Torroella que encapçala doncs, aquesta muntanya fantàstica, no?
Sí, el Montgrí. Bé, primer poca forma, estem parlant d'una fonda. I és a dir, ja saps que jo quan escolto la paraula fonda, de seguida ja poso les antenes, perquè no és ni un hostel, no és un restaurant, no és un hotel, és una cosa molt nostra, una cosa ben catalana, i un concepte diferent d'atendre el viatger, una cosa completament diferent. Estem parlant d'una fonda, i una fonda sempre és un establiment que generalment, bueno, com aquest cas, ja se'n van cap als 100 anys, són generacions lligades a l'ofici, i, en fi, criatures que als 12 anys, o 14, ja tenen un autèntic màster de la restauració i que porten anys darrere, doncs, en fi, de l'establiment, no? I bé, parlar del Montgrí, el Montgrí és prop del mar, l'Empordà, un massís, una muntanya que no és molt alta, té justament uns 300 metres d'alçada, però bé, l'estar arran de mar es nota, es veu de seguida des de tot arreu, un castell a dalt, a més, un castell que gairebé sembla dibuixat, i un altre, un paisatge de postal. La cresta Montgrí es veu des de tot arreu, la vista també des del cim del Montgrí és realment meravellosa, tot, tens tot l'Empordà als peus, és una muntanya més plena de llegendes, avui en dia és per natural, hi ha tot allò del cau del Duc, per històric, i no ens oblidem que, en fi, de la mateixa Torroella, és una vila, un poble molt bonic, un poble molt antic també, i aquell regús de sardana que flota, sura per damunt de Torroella, el record, per exemple, d'un sardanista com Vicenç Bou, no? I bé, l'entorn de Torroella, aquell tram final del Ter, que, en fi, aquells petits pobles escampats del país petit que es veu d'un campanar, el campanar veí, Bellcaire, Gualta, Ullà, en fi, tot aquest Ter que baixa cansat ja del Pirineu i que es pot anar seguint a través del camí de la Mota, de sobre, de banda i banda del riu, sobre o sota el Ter, a la riba dreta o a la riba esquerra, i, en fi, aquests últims camins, aquests últims canals, els últims molins també que hi ha del Ter, i, en fi, el darrer pont també, que és el pont que hi ha precisament a Torroella, després ja no hi ha cap més pont fins al mar.
Déu-n'hi-do, una zona realment molt interessant, al voltant de la qual doncs, es poden fer tantes i tantes activitats doncs, de lleure, coneixença de territori, com ens està explicant el Joan Pallarès, esports d'aventura, activitats, des de volar amb globus fins a fer submarinisme, no hem d'oblidar doncs, que les Illes Medes estan a tocar no? d'aquesta Torroella de Montgrí, Joan.
Sí, foren, diguéssim, part del paisatge de les Illes Medes, és un paradís autèntic.
Exactament, no? Doncs vinga, anem a parlar de temes gastronòmics, perquè tal com ens feia aquest recorregut turístic el Joan Pallarès, doncs la gastronomia també és un element absolutament fonamental en aquesta zona de Torroella de Montgrí. La Font de Mitjà avui protagonitza, diguem, aquest capítol gastronòmic, i ho fem saludant aquest matí dissabte a la Eva Viladomat Mitjà. Eva, com estàs? Molt bon dia. Benvinguda, gràcies per atendre'ns. Parlàvem amb el Joan de tantes i tantes coses que es poden fer turísticament parlant en aquesta zona de Torroella, i sobretot amb vosaltres volem parlar, sobretot destacar la història, no? Explica'ns una mica la història de la Font de Mitjà, que ve de lluny, no?
Tot va començar amb els nostres besavis l'any 1932, en Joan Mitjà, que es va casar amb la Rosita.
Sí.
I van començar amb una taverna que tenien una miqueta més avall d'on actualment està la fonda. I llavors, al cap d'uns anys, van comprar, van llogar i després comprar l'edifici on som ara nosaltres, on hi ha la Font de Mitjà.
Mm-hmm. Hem de dir, doncs, que sí. S'ha de comentar que sempre ha estat de la vostra família, no?
Sí. Van començar això els besavis, que... De fet, la fonda forma part del Palau Solterra, que era del comte de Robert, i la zona que es van quedar els besavis era on hi havia els masovers. Llavors, aquí van muntar la fonda.
Teniu 17 habitacions a l'actualitat, és correcte?
Sí. Tenim 17 habitacions.
Doncs turísticament parlant, de tantes i tantes coses que es poden visitar, indrets que es poden visitar, el castell, la muntanya, en fi, la veritat és que, en fi, vosaltres coneixeu bé la zona. Què busca una mica el turista que ve a passar un cap de setmana, potser a la Font de Mitjà?
Bueno, la veritat és que a Torroella hi ha vida tot l'any. És un poble tranquil, però que hi ha vida, que hi ha gent, que hi ha comerç. Llavors, el casc antic, no. Hi ha l'església, que està a un minut d'aquí de la fonda, Al costat de la fonda trobem els dos museus, la Fundació Mascort i el Palau Solterra. Llavors, el Museu Municipal, que és el Museu de la Mediterrània, que organitzen visites guiades. Una d'elles és les mines, un canal artificial subterrani que va des del Palau fins a la plaça de la Vila, que es pot visitar, hi ha visites teatralitzades. I, bueno, això el casc antic. Llavors tenim el castell, com tu has dit, que no només es limita la muntanya al castell, sinó que hi ha moltes més rutes a fer a la muntanya. Hi ha el Montpla, hi ha, bueno, un munt de rutes a fer a la muntanya del Montgrí. Llavors pots arribar fins a la Gola del Ter, a la desembocadura, anar fins a veure les Illes Medes i a l'Estartit, que tenim la platja 7-8 quilòmetres. Bueno, hi ha molt per fer.
I tant. No, un no s'avorreix, si no vol avorrir-se. Les habitacions, aquestes 17 habitacions que teniu, amb totes les comoditats doncs, que un pot demanar doncs, per passar-hi una estada com cal, no, Eva?
Sí. Totes les habitacions equipades, amb bany. I això que et deia, hi ha tant individuals com dobles, com triples, la quàdruple que és molt gran, que a vegades tenim famílies que venen amb els nens, que són colla, i llavors, bueno, disposem d'això, d'habitacions familiars.
Mm-hmm. Doncs parlem de la Fonda Mitja, anem a entrar a la cuina amb el permís de l'Eva, la que acomiadem. Eva, ha estat un plaer, gràcies. Anem a parlar amb la teva germana, la Raquel, que és la responsable doncs, també doncs, d'aquest segment més gastronòmic. Mentre doncs, saludem a la Raquel, doncs, recordar que estan a la carrer de l'Església 14, a Torroella de Montgrí, amb un telèfon de reserves al 972-75-80-03. 972-75-80-03. Fondamitja.cat és la plana web en la que hi trobareu més informació. Raquel Viladomat Mitjà, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bones, bon dia.
Benvinguda, gràcies. M'han dit, doncs, que tu cuines no bé, molt bé.
això diuen.
Això diuen, Des de 1932, que ens explicava la Eva, que arrenca una mica la història de la Fonda Mitjà, jo no sé si s'ha modificat molt la línia gastronòmica des d'aleshores.
A veure, ha canviat bastant, perquè també els gustos de la gent han canviat, val? Jo recordo l'àvia, que feia plats com ara un cap de xai, que te'l podia fer a la brasa o al forn, i ara no té massa sortida. No es fa perquè la gent ha canviat molt els gustos. Després també hi havia la potitripa,
sí,
que surt una mica més, però també són plats que costen de sortir. I després hi ha el platillo de pollastre amb bolets, que aquest el seguim fent. Però abans el platillo es feia, era un platillo de menuts. Val? I aprofitaven i feien el platillo amb el coll, amb la pota, i posaven l'ala, el fetge, els pedrers. I ara no pot ser un platillo de menuts, perquè no tindria massa sortida. Després seguim fent l'escudella i caradolla, però també el dia que de menú posem l'escudella i caradolla, solem fer altres plats perquè la gent pugui escollir. Perquè és un plat que tampoc agrada a tothom.
Els
gustos de la gent han anat canviant, i hem anat canviant també una mica el que són els plats.
En qualsevol cas, amb els plats que determines i parles, estem davant d'una referència de cuina absolutament tradicional catalana, no?
Sí. Nosaltres seguim fent la cuina tal com feia l'àvia. L'àvia feia la cuina sempre al foc, a sobre, a la cassola, al xup-xup, tal com ho feia ella. Unes galtes rostides, doncs les fem a la cassola, tal com ella feia. Inclús fem rostit variat de conill, el conill amb sèpia i escamarlans, que agrada molt. Tots aquests plats, doncs, eren de l'àvia. I després, evidentment, s'han anat fent altres plats, com, per exemple, l'àvia feia escalivada, doncs nosaltres fem un pastís d'escalivada, o els típics cigrons o fideus a la cassola, que se segueixen fent, però et puc fer també un hummus de cigrons, que l'àvia, evidentment, no el feia, i moltes varietats d'amanides, perquè tenim hort i podem fer també productes nostres, com és ara, per exemple, els temps de calçots o alls tendres, doncs fem remenats d'alls tendres amb calçots i gambes, coses que l'àvia aquell temps no feia.
Home, ara us vindran els tomàquets, no?
I els tomàquets, també tenim hort, sí. Exacte. Els tomàquets, fem amanides de tomàquet de tota classe. Abans, sí, evidentment, feien amanides més senzilletes i nosaltres pues, li donem un toc diferent.
Doncs, amics, una mica aquesta és una visió molt ràpida, molt ràpida de la Fonda Mitjà, però avui doncs volíem parlar amb la Raquel, amb la Eva, de, en fi, són les dues persones doncs de referència d'aquesta Fonda Mitjà, aquesta quarta generació des de l'any 1932 doncs que sempre ha estat de la família i que realment és una meravella i és una delícia doncs passar un cap de setmana en aquesta fonda i doncs deixar-se enamorar per l'entorn, el paisatge, aquestes postals doncs, que tenim al voltant de Torroella de Montgrí, i a sobre, doncs, si caminem i ens entra la gana i podem seure a les taules de Font de Mitjà, doncs millor que millor, i menjar algun d'aquests plats que ens ha recomanat la Raquel, que segurament n'hi ha d'altres, però el millor tant, que podem fer és que vinguin, no?
Que ja, vinguin. També, és que també es fa molt la vedella amb bolets. La vedella amb bolets encara té molta sortida, i els peus de porc, amb cargols.
Doncs
i els canelons de l'àvia rostits.
Cuina tradicional catalana, amb majúscules, que és una meravella, i això és un patrimoni, que heu de defensar, que realment doncs, no es pot perdre.
I tant, i tant.
Raquel, un plaer. Moltíssimes gràcies també a tu per atendre la nostra comunicació telefònica.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Recordeu aquest telèfon, amics, el 972-75-80-03. Està en el carrer de l'Església 14 de Torroella de Montgrí. Una localitat que ens n'ha donat més dades. El nostre company Joan Pallarès, també acomiadem en el Joan fins la propera setmana. Gràcies, Joan. Bon cap de setmana.
Igualment, Lucas Lozada.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos. Els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Quasi la 1 punt de la tarda, nosaltres aquí ho deixem. Gràcies a tots per la vostra atenció i sobretot gràcies per escollir-nos i tornem la propera setmana a partir del proper dissabte a les 11 del matí amb més històries i sobretot més protagonistes. Bon cap de setmana, us ha parlat Miquel Mercadal.